Ara sí que sí, torna al futbol.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Divendres 10 de gener del 2025. Sap greu si ens fem repetitius, però que llarga s'ha fet aquesta espera. En els últims anys, probablement des de la pandèmia i traient, evidentment, els estius, no estàvem massa acostumats a estar 3 setmanes sense futbol. Però ja és aquí. Diumenge torna a rodar la piloteta, la nova Creu Alta, amb un Sabadell Torrent que pot ser transcendental pel futur del projecte arlequinat a curt termini. Segurament l'aturada nadalenca ha ajudat a rebaixar el suflé, la pressió, o com vulgueu dir-li, però l'inici de la segona volta arrenca amb 3 punts fonamentals per l'equip de David Català, que no es pot permetre tornar-se a deixar punts pel camí en aquest termini més curt. Tot el que no sigui guanyar, per no parlar d'una derrota o directament d'un 7è empat consecutiu, posaria encara més a la corda fluixa l'entrenador. I tot plegat a les portes d'una setmana, no oblidem, carregada de compromisos, com el derbi de Copa Catalunya a Terrassa o la visita a la Dani Jarque de l'Espanyol B. Tots dos casos, per cert, amb novetats pel que fa a les entrades que de seguida us explicarem.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui al control de so tenim de tornada el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que hi haurà clàssic a la final de la Supercopa d'Espanya. Ahir el Real Madrid va eliminar el Mallorca 3-0 amb un gol de Bellingham i 2 més en el temps de descompte. La final contra el Barça diumenge a les 8. A tot això, l'afició mallorquinista i la parella d'un jugador, de fet, han denunciat assetjament sexual a les dones per part dels aficionats a l'Aràbia Saudita. Mentrestant, avui comença a tancar-se la primera volta a primera divisió amb el Rayo Celta a partir de les 9 a Vallecas. En bàsquet, triomf balsàmic del Barça a l'Euroliga, 84-98, van guanyar els de Peñarroya a la pista del fins ahir líder de la competició, el Mònaco. Avui a les 7, Zalgiris Real Madrid i a 9:15, Virtus Baskonia. I en ciclisme, un altre vitorià, Mikel Landa, correrà aquest any al Giro d'Itàlia. La resta del menú d'avui és aquest.
Què es comenta a la recepció?
Farem la prèvia del Sabadell Torrent amb la roda de premsa de David Català, prevista per d'aquí a 9 minuts, segona vegada aquesta setmana que podem sentir el tècnic, i també les estadístiques, també la prèvia del partit del filial contra l'Escala, amb les paraules de Sergi Vives, el nou reforç de l'equip de Conrad García, la prèvia pura i dura del míting internacional d'atletisme que se celebra aquest vespre a la pista coberta, la prèvia també dels dos OAR o la jornada de descans al Dakar.
La notícia curiosa.
Avui ens quedem amb el duel pare i fill a l'FA Cup anglesa. El pare, Ashley Young, de 39 anys, i jugador de l'Everton, el fill, Tyler Young, de 18, i jugador del Peterborough. Només va jugar el pare a la segona part, Ashley Young, per cert, i va guanyar 2-0.
De quin partit no estarem pendents?
Del Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles de l'Eredivisie, als Països Baixos, que arrenca a les 8 del vespre.
I a les xarxes socials?
El centre d'esports, que ahir no se'n va poder estar a X de la famosa brometa de les últimes hores amb allò de l'àcido i alurónico, amb una imatge de Diego Cámara i de Miguelete.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos exarlequinats com són Adri Cuevas i Javi Gómez, i també la gran Sandra Santanyes.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria. 1:07 del migdia d'aquest divendres 10 de gener del 2025, a les portes ja, per fi, a 48 hores una mica més, del primer partit de la segona volta al primer partit del 2025, el grup 3 de la segona federació, entre el Centre d'Esport Sabadell i el Torrent. Partit important per l'equip de David Català per deixar enrere la ratxa de 6 empats consecutius amb la qual va tancar el 2024, i, com dèiem al principi, tot el que no sigui un resultat favorable. Si hi ha un resultat advers demà passat a la Nova Creu Alta, afegiria molta pressió sobre la figura del tècnic, que, com dèiem, l'hem de tornar a escoltar per segona vegada aquesta setmana. Sergi Parc, està de la Nova Creu Alta, què tal, com estàs?
Bon dia, Pau Vituri.
Dimarts ho va fer als micròfons del Sergi Garcés, una entrevista que la podeu recuperar al podcast del web de Ràdio Sabadell, també els millors moments en vídeo al canal de YouTube. Avui, roda de premsa a l'uso, pura i dura, també.
Sí, en moda prèvia d'aquest primer partit, no?, del 2025. Home, és possible que també hi hagi preguntes al voltant de la seva figura, de si se sent pressionat, de si es pot parlar d'ultimàtum o no, però vaja, que en aquesta entrevista que, com dius, Vituri, vam fer els de Ràdio Sabadell dimarts, ja va donar prou explicacions al tècnic David Català. Així que a partir d'aquí, doncs, veurem si avui n'afegeix alguna de més, però per la resta ens haurem de centrar ja en aquest duel que té el Centre d'Esports contra el Torrent, importantíssim per obrir la segona volta, per intentar trencar aquesta ratxa d'empats i per no despenjar-se més del Sant Andreu a la classificació. Ara mateix recordem el Sabadell tercer a 4 punts de distància del líder.
Doncs veurem si canvia o no alguna coma el seu discurs David Català amb el pas dels dies. Insistim, han passat 3 dies. És cert que és un altre context, que allò va ser una entrevista més reposada, de més de 20 minuts amb el Sergi Garcés, tocant diferents pals, i avui és una roda de premsa amb més mitjans, que segurament doncs, també voldran preguntar-li per aquesta qüestió, sobre què passaria, i ja ens perdonarà el tècnic perquè ho veurem des d'un vessant ara mateix més negatiu, però què passaria en cas que el Sabadell no guanyés aquest diumenge davant el Torrent, si poden haver-hi decisions dràstiques o no.
Sí, està clar, no? Especialment una derrota, crec que seria molt feridora pel que fa a la figura de l'entrenador. Un empat seria el setè de consecutiu, la paciència de l'afició que cada cop es va esgotant més, però també caldria veure amb quines sensacions, no?, s'aconseguiria aquest empat, perquè aquí també poden haver molts condicionants, però vaja, que sí, que tot el que no sigui guanyar per al Sabadell posaria encara més en entredit la figura de David Català. Però vaja, que com dic, Vitoria, al final, respecte al que ja va explicar fa uns dies el tècnic Arlequinat, difícilment variarà molt el discurs, i a partir d'aquí hauríem d'esperar a veure quin guió de partit es dona diumenge, i a partir d'aquí doncs veure si la cosa es calma, si el Centre d'Esports torna al camí de la victòria, torna a sumar els 3 punts per començar la segona volta, o si pel contrari es dona continuïtat a la mala dinàmica amb la qual es va acabar el 2024, i hi poden haver decisions al respecte.
A tot això ho hem dit per activa i per passiva durant tota la setmana aquí a l'Hotel Suís, però avui ho recordem pel que fa a la convocatòria, i a l'espera també que pugui haver-hi, doncs, això, qui sap si alguna sorpresa o no aquest diumenge, tant per part positiva com per part negativa. Tot apunta, Parc, que no hi haurà massa novetats respecte de l'última convocatòria de l'any passat davant el Mestalla.
Home, la principal és que Marc Vargas torna, perquè recordem, sí, que l'últim partit del 24 estava sancionat, i recorda, Vituri, que Pau Fernández va acabar expulsat aquest últim partit de l'any per doble amonestació, la segona groga, recordem, per una teòrica simulació dins l'àrea que ens va deixar amb molts dubtes, però en tot cas aquí el principal problema per David Català raurà en aquesta posició del lateral esquerre. Per la resta, doncs, no hi hauria d'haver molts canvis, però sí que algunes incògnites em sorgeixen per aquesta possible llista de 18 jugadors convocats, perquè d'entrada, com diem, torna Marc Vargas, cau Pau Fernández, aquí podria ser un canvi a la combo, però vaja, a partir d'aquí, Vituri, pensant que Ton Ripoll i Urri no entraran, que José Ortega probablement no entrarà, que haurà d'entrar a la combo Lluc Matas també com a porter suplent. A partir d'aquí em venen les preguntes, de veritat t'ho dic, perquè tens un problema en la lateral esquerra, sobretot perquè si no comptes amb Juanma García, en teoria no hauria de jugar, tot i que qui sap si ens enduem alguna sorpresa. Hauries d'apostar aquí per posar, no sé, un Marc Vargas a cama canviada i un Salguero en el lateral dret. Bé. O si no vols fer això, jugar-te-la amb Ivan Tebar, com vas fer el dia del Balears, que també tenia jugadors lesionats i sancionats, i vas posar el jove del filial així de sortida.
Sí, a veure...
Així que em surten incògnites, Vituri?
Em sorprendria molt, molt, que Ivan Tebar no formés part de la convocatòria. de 18 homes sense Pau Fernández. Vaja, m'estranyaria moltíssim que no hi fos el jove del filial, perquè a més quan se l'ha necessitat doncs ha complert, no ha estat en massa ocasions, però bé, com ara recordaves, un dia assenyalat com va ser el dia de l'Atlètic Balears, crec que va signar, doncs, crec que van ser 60 minuts aproximadament, a un bon nivell, per tant...
Sí.
Vaja, m'estranyaria moltíssim que no hi fos Ivan Tebar a la convocatòria. A partir d'aquí, els dubtes també, com dèiem, en clau mercat.
Clar.
Si, com ens ha explicat el Sergi Garcés en els últims dies, tant a Juanma García com a Carlos Pérez ja se'ls ha comunicat que si troben una sortida en aquest mercat d'hivern, doncs el club posarà totes les facilitats del món. No sé si formaran part o no d'aquesta convocatòria. També és cert que en el partit de Copa Catalunya, a part que Lleida, Juanma directament va jugar els minuts de les escombraries, pràcticament, i va passar per davant Tebar. I a la Lliga, tres quarts del mateix, Juanma va quedar fora i Tebar va formar part de la combo. Per tant,
sí.
No sé si haurà canviat molt la pel·lícula.
Jo tampoc. Jo, com dius, crec que Tebar sí que entrarà a la combo. Mira, sense comptar els lesionats, el sancionat Pau Fernández, ni Juanma, ni Carlos, ni Trapero, et surten 16 jugadors en aquesta convocatòria. A partir d'aquí jo crec que Tebar entrarà, ja serien 17, i quedaria aquesta última vacant, que potser per Trapero, perquè al final no ha sortit el recreativo.
Sí, sí, sí. Comptes amb ell?
Exacte, clar, ara mateix és futbolista del primer equip i no es veu que pugui sortir aviat, si és que ha de sortir, ja dic, després que es trenquessin aquestes negociacions amb el Recre. Pot ser que sigui Bakayoko, perquè tot i que David Català apuntava més el dia de Copa Catalunya contra el Terrassa, realment Bakayoko està entrenant al ritme normal? Em comentaven que estava entrenant en perfectes condicions, al mateix ritme que la resta de companys, així que no seria descartable que pogués entrar a la combo. Home, si no, a partir d'aquí, doncs això, et queden els Juanma o Carlos, que sí que podrien entrar pel partit contra el Torrent, sabent les seves circumstàncies, que d'aquí uns dies potser ja no vas deixant la requinada.
Doncs moltes incògnites damunt la taula. Després també, evidentment, tenim els jugadors menys habituals, amb fitxa de filial, com és el cas de Miquel Ostrell, que ha estat un habitual en les últimes setmanes. Aquí segurament també doncs, l'hem de posar com a fixa a la combo. Moltes incògnites en aquest sentit damunt la taula, sobretot vinculades al mercat de fitxatges, però sobretot em quedo també amb aquesta sensació, Parc, que t'estàs jugant moltes coses aquest diumenge, i tot just és el primer partit de la segona volta, però sobretot focalitzades en la figura de l'entrenador, i ho fas sense tres dels futbolistes que han estat més destacats durant la primera volta, com són Pau Fernández, Urri i Ton Ripoll. Els dos últims, recordem, se'ls espera més tirant cap a la setmana de l'Andratx.
D'aquí un parell de setmanes, i feia res uns minutets que encara veiem per aquí a Urri. I sí, realment, un futbolista com a Ton, que se l'està trobant molt a faltar, i també a Pau Fernández, i sobretot per aquests problemes que ara tindràs en la posició del lateral esquerre. Baixes sensibles, baixes importants. Jo comparava abans Vitori l'11 que vas treure el dia de Sant Gregori, el dia de l'estrena al Camp del Torrent, i el possible que pots treure a la segona volta, i al final, evidentment, en aquella primera jornada de Lliga, hi era Ton Ripoll en l'11 titular, i era Alberto Riols en l'11 titular, i qui no hi era, era Pau Fernández, perquè segur que ho recordaràs, així de primeres, així d'entrades, així per començar la Lliga, crec que amb un criteri que es podia entendre, David Català en aquell moment va apostar pel jugador amb més experiència en la posició de lateral esquerra, és a dir, amb Juanma, i no amb Pau Fernández. Algunes cosetes han canviat des d'aquell cap de setmana, no sé si últim d'agost o primer de setembre.
Sí, 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 sí. Ha canviat força el panorama. Dit això, abans que algú també es pregunti per com està el mercat de fitxatges, si no tens informacions al contrari, Parc, des d'allà, la situació és la mateixa. Al final, pendent al Sabadell de la mateixa que ha explicat el Sergi Garcés els últims dies, és a dir, pendents de les sortides, per poder deixar pas a jugadors sènior. El Sabadell podria incorporar algun futbolista sub-23, ara mateix no sembla massa a prop, sí que hi ha algunes converses obertes amb alguns clubs en forma de sessió, però no hi ha ara mateix res imminent, i pendent, com dèiem, de jugadors com Juanma, com Carlos i també Àlex Gompi, que no l'hem dit, però que és un altre dels futbolistes que ho dèiem ahir, és a la rampa de sortida, no ens podem oblidar.
Sí, està clar, que hi ha dos jugadors que estan molt ben col·locats en aquesta rampa de sortida, que un altre com Gompi potser una mica per darrere de Juanma i Carlos Pérez, però vaja, que també el tenim present en aquesta graella. Hem tingut el Castrapero, però de tots aquests moviments, potser el primer que es pot produir en el Sabadell seria el d'entrada, el d'aquest futbolista sub-23 que esmentaves, Vituri. No sé si tan imminent com perquè siguin les pròximes hores i abans del partit contra el Torrent, no ho sé, però potser a principis de la setmana que ve sí que es podria convertir, doncs, això en la primera fitxa que mogui la direcció esportiva arlequinada, i en aquest sentit s'obriria la carpeta d'entrades. Però vaja, que de moment també hi ha incògnites i a l'expectativa, i jo crec que aquí tothom ara mateix està centrat en el partit del Torrent i no pas tant en el mercat.
Doncs potser quedarà en stand-by aquest mercat en els pròxims dos dies, però insistim que hi ha negociacions obertes amb aquest sub-23, que no podem obviar també que hi ha aquest interès per Kaiser, per futbolista del Torrent. I li preguntàvem al seu entrenador, a Xavi Jiménez, que ens ho admetia, tot i que deia que era jugador seu i que estan centrats a treure-li el màxim rendiment. Veurem si juga Kaiser o no aquest diumenge. I
també tu creus que jugarà? Perdó, Vitori, tu creus que jugarà? A mi se'm fa molt difícil pensar que pugui jugar,
A mi se'm fa estrany també, però més coses més rares s'han vist en el món del futbol. Al final estem parlant d'un indiscutible, del Torrent a la línia defensiva.
Absolutament.
Al final, tot i aquest cas, tot i el desenllaç del Castrapero, l'interès per Kaiser no ha desaparegut. El Sabadell al final continua interessat a incorporar i a reforçar aquesta línia defensiva. Però bé, dit això, també hi ha un altre nom, que és el de Marcos Méndez, aquest davanter de l'Hèrcules, pel qual també, doncs, sembla, diuen algunes veus a través de les xarxes, que el Sabadell s'hauria quedat sol amb un altre equip català, per qui rondava també el Sant Andreu, a l'hora de poder incorporar aquest davanter de Guinea-Bissau durant la segona volta. Veurem.
Sí, un jugador que ha jugat poquet a la primera volta i que molt veurem poc. També en quines condicions arribaria, això està clar, però home, que té aquest cartell, de cara als principals clubs de segona federació, és evident, i també veurem si realment és cert o no que el Sabadell s'ha quedat sol en la cursa juntament amb la UESA.
5 minuts de retard amb aquesta compareixença de David Català. Ens hem d'amoïnar gaire, Parc, o no?
Una altra incògnita que tenim sobre la taula, però si ho dius perquè vols anar tirant, per exemple, estadístiques, jo crec que es podria anar fent, bé, o si no, aguantem i comentem alguna altra cosa,
sí,
tu mateix.
Bé, volia comentar abans de res, si et sembla, el tema de les entrades. Comentem el tema de les entrades i, si no, després tirem les estadístiques, si encara no ha passat per allà David Català.
Vinga.
Doncs això, què vols començar, per Terrassa o per Espanyol?
Doncs, si et sembla, per Terrassa, perquè és el partit més imminent que tindrem després de diumenge contra el Torrent. Recordem, Copa Catalunya, l'Olímpic de Terrassa, a les 8 del vespre, el dimecres, aquest segon derbi vallesà de la temporada, i força entrades venudes, Vituri, sobretot, vaja, més pel sector local, però compta amb el sector visitant, amb el sector del Sabadell, que no es queda gaire enrere. Unes 200 entrades s'han venut per l'afició del Centre d'Esports. I quantes eren? Unes més de 400, no?
Mira,
o 500 pel Terrassa.
En total, 676 entrades venudes, 487 per la gent del Terrassa. Per tant, fent càlcul ràpid, si no m'equivoco, diria que són 189.
Sí, unes 200, gairebé.
De l'afició del Sabadell.
I després comentem el tema de les entrades de l'Espanyol B, perquè David Català ja és aquí.
Vinga.
Així que som-hi amb aquesta roda de premsa prèvia al duel contra el Torrent de diumenge. Preparant les càmeres. Acabant de preparar. Ara anirem quan ens donin l'okay. David Català prenent posició. Acabant d'ajustar, Ah, sí, mira, ja ho teníem, en realitat. Som-hi. Hola, David, bon dia. Mira, et preguntaré primer per una qüestió més tàctica, que és el que estàvem comentant ara al programa, que al final, amb aquesta baixada de Pau Fernández, i no sé quina serà la situació de Juanma, però si li has donat moltes voltes al tema de la posició del lateral esquerrà, si tens clar, si ja tens aquesta solució, entre cometes, per dir-ho així, amb aquesta baixa del Pau.
Sí que ara mateix, dins de la plantilla tenim encara Juanma i també tenim a Tebar del filial, o sigui que entre un d'ells dos tindré que prendre la decisió, però ara mateix, doncs, tenim coberta aquesta posició amb dos jugadors que estan entrenant molt bé i estan disponibles pel partit.
el Recit havia anat bé de Nadal. Com ha vist l'equip en aquests dies?
Sí, els ha vist molt bé, els ha vist molt bé. La veritat que ens ha vingut molt bé i una mica per resetejar una mica doncs, la situació d'on veníem. I he vist els jugadors molt bé, amb una energia molt renovada. Els entrenos han anat molt bé. Estic molt content com han anat aquests 10 dies d'entrenament. I bueno, doncs esperem que es vegi reflectit amb el partit de diumenge, però ja et dic que els dies ens han vingut molt bé, jo crec, a tots, per desconnectar, per una mica evadir-nos una mica dels últims resultats que hem vingut tenint. I espero que ja et dic, que el partit es vegi reflectit i hagi estat tot positiu.
David, és el primer partit del 2025, primer partit de la segona volta. Són molts empats consecutius els que heu encadenat fins ara. Quina transcendència li doneu, veient tot el context, a aquest partit? És un partit més?
No, jo crec que no. Hem de ser conscients d'on venim, de l'exigència que tenim, i necessitem una reacció. Això està clar, necessitem una reacció en mode de resultat, necessitem una victòria, necessitem que l'equip d'una vegada per totes doncs, es tregui aquesta lastra que té, que van important els últims partits, sobretot a casa. I ja et dic, un partit més, jo el veig com un partit molt important per nosaltres, per tenir una reacció per tirar amunt, que estic convençut que vindrà.
Sí, què tal, David?
Molt bé, igualment.
Una de les claus d'aquesta baixada de rendiment, aquest petit
que aquesta baixada de rendiment
ha estat Ripoll,
les sessions d'Urri i de Ton.
Tenim alguna previsió que tornin a
la via? Alguna previsió perquè tornin?
Plenitud al 100% al que queda de segona volta?
Sí, i tant. Sabem de la importància d'aquests jugadors, però ja et dic que no ha de ser cap excusa del rendiment de l'equip. Tenim una plantilla suficientment compensada, doncs, per no tenir que dependre de jugadors, però sí està clar que han estat jugadors importants per nosaltres i esperem que en les properes setmanes, en una o dues setmanes, ja estiguin en disposició d'estar amb l'equip, i això és una gran notícia perquè necessitem jugadors que ens estaven donant molt i esperem que els tinguem abans possible.
Toca el Torrent, després Espanyol B i després Andrachi i SD Ibiza, que al final en general són equips més de la zona baixa, traient evidentment l'excepció de l'Espanyol B. Poden ser unes setmanes bones per trobar aquesta reacció, l'únic que clar, amb les circumstàncies que es donen ara en el present més immediat, no sé si un no pensa gaire en el que ve en el mes que ve, o sí que ja ha pensat i diu, home, doncs podem treure aquí, se suposa, un bon sac de punts.
Torrent. No val la pena pensar molt més perquè al final ara mateix és dependent de resultats immediats i el resultat immediat per nosaltres és Torrent. Després vindrà la Copa, un partit també doncs, amb la importància que li donarem, però ara mateix jo no vull veure més enllà que de Torrent perquè és el partit que tenim que treure endavant.
Tornen els lesionats. Que Bakayoko està en el grup. Si podia entrar a la combo.
Veurem. La veritat que estem molt contents amb ell. Ha tingut una tornada amb l'equip molt bona. Està entrenant molt bé. Sí que és veritat que porta molt temps fora de l'equip i necessitarà encara unes setmanes per estar al 100%. Però veurem. Ara parlarem amb fisios, doctors, a veure si donen el vistiplau perquè pugui entrar en convocatòria. Perquè està entrenant molt bé i es troba bé i lògicament li falta ritme d'entrenament, ritme de partits, però ja et dic que potser per uns minutets doncs, podria ser que ens podies ajudar.
Sí, David, no sé què podem esperar del partit d'aquest diumenge. Segurament serà un partit un pèl diferent al que vam viure, sobretot perquè era la primera jornada en un context diferent en el seu camp. Què podem esperar del Torrent? Quines són una mica les claus d'aquest partit?
Sí que és veritat que no crec que canviarà bastant per l'escenari, però també és veritat que ve amb un entrenador nou, no sabem també molt bé quina és la idea o la filosofia que té amb el nou míster, però no esperem grans canvis de la seva forma de jugar. És un equip que juga molt directe, que acumula molta gent a l'àrea rival, doncs un equip molt potent en joc aeri. Serà un partit de duels, de disputes, de segones jugades, i nosaltres doncs, tenim que estar també mentalitzats de que tenim que ser molt agressius, disputar aquestes jugades i segones jugades amb més eficàcia i més contundència que amb els últims partits, i sobretot doncs, portar el nostre terreny al partit i intentar nosaltres tenir la pilota i intentar atacar el més possible.
Sí. L'altre, un mercat de fitxatges, ja va entrar l'operació
en clau mercat. Trapero no ha marxat.
S'està fent una mica un armatisme en el club, no s'està, no hi ha gaire informació sobre...
No hi ha més informacions al club.
Quines són les posicions que li ha demanat...
Quines posicions ha demanat ell? Reforçar.
Aquesta segona volta, també és una faceta més ofensiva teva o també la teva que posa una posició també força?
Bueno, jo crec que si el club tampoc s'ha volgut pronunciar, bueno, sí que està clar que tenim posicions que on ens agradaria millorar, ja sigui la part defensiva i ofensiva, però bueno, jo vull estar només centrat amb els jugadors que tinc ara mateix a la plantilla, i sí que és veritat que el director esportiu doncs està fent la seva feina i veurem com evoluciona, però jo crec que ara parlar una mica més de jugadors que poden venir o poden sortir no... és perdre energia. Jo vull centrar-me només amb els jugadors que tinc i ara mateix doncs, els que tinc a mort amb ells i intentar treure el partit pel diumenge.
Sí, l'última per la meva part, David. No sé si és quin ambient esperes a les graderies. Ho dic perquè no sé si teniu, per dir-ho així, una pressió diferent a la resta de jornades, a la resta de partits, en el sentit de que caldrà fer una bona carta de presentació, una bona posada en escena perquè l'afició també s'engresqui i estigui al costat de l'equip des del primer minut, que tot el que sigui el contrari potser fins i tot us pot jugar més en la contra en el sentit de la pressió.
Bueno, ja ho sabem que podem estar exposats, ja sabem que per nosaltres és molt important tenir l'afició al nostre costat i esperem que sigui, però tot depèn de nosaltres. Si els donem un ritme alt de partit, comencem amb un ritme fort des del primer minut, estic convençut doncs, que la gent ens animarà i estarà al nostre costat. Jo sempre opino que en moments difícils és quan tothom tenim que estar més units que mai, no? I és entenible doncs, que de tant en quant doncs, la gent pugui estar descontenta, no pugui estar contenta amb el rendiment de l'equip fins ara, però són aquests moments que tenim que tirar tots endavant, remar en la mateixa direcció, en moments difícils, no està sent fàcil tampoc per nosaltres. Nosaltres ho intentarem i ho farem i ho donarem tot als 90 minuts i esperem doncs, enganxar la gent des del primer minut i que el públic doncs, que sigui un arma per nosaltres a favor.
N'hi ha una més. Al principi ha dit que no és un partit més. Que està marcat en vermell el calendari.
Tens la sensació com a...
Sí, té la sensació
que pot ser un partit definitiu.
Que pot ser un partit definitiu per a la seva figura.
Definitiu, en quin sentit?
Veus com
una espècie
d'ultimàtum? No. Hi ha una més. Una última. Ostrell, Tebar, del filial. Valoració sobre aquests joves.
Doncs bé, molt content amb la gent, la veritat, que està pujant del filial. Ho van demostrar també al partit de Copa Catalunya amb tots els jugadors que vam pujar i està clar doncs, que estan en dinàmica, si estan en dinàmica de primer equip és perquè estic content amb el seu rendiment i poden tenir minutatges amb aquest inici de segona volta. O sigui que de moment amb els jugadors que estem comptant ens estan ajudant moltíssim, ens estan donant un aire fresc i jo crec que són jugadors de futur del club i els tenim que cuidar i bueno, doncs si estan en disposició i jo veig que ens poden ajudar per començar o per sortir des de la banqueta, doncs així serà.
Acaba la roda de premsa, Vituri.
Ara sí.
Amb aquesta, sí, no amb aquesta última resposta, sinó que em quedo amb la penúltima pregunta sí. Que se li feia en aquesta compareixença, clarament, si creia que era un partit definitiu per ell. La resposta de David Català, amb una altra pregunta. Definitiu en quin sentit? I la pregunta del company del diari de Sabadell, que no sé si s'ha escoltat bé, que si era
un ultimàtum.
Si sentia que era un ultimàtum, i la seva resposta, clara, seca, curta, no. Això és el que ha dit David Català sobre si creia que era un ultimàtum aquest partit per ell.
Doncs dit queda. Més enllà de deixar-nos també incògnites pel que fa a tot allò que comentàvem abans, Parc... ha demanat a veure si Ryan Bakayoko pot entrar a la convocatòria i pot disposar d'alguns minuts. Ha destacat, o ha remarcat, que tenen a Juanma i a Tebar per cobrir la baixa de Pau Fernández. Bé, ha deixat també alguns detallets interessants damunt la taula del tècnic del Centre d'Esport Sabadell. Ho rematem tot plegat amb les entrades, si et sembla.
Sí, ens quedava el tema de les entrades de la setmana que ve, d'aquest partit, perdó, a la Dani Harke de diumenge de la setmana que ve a les 4 de la tarda contra el filial de l'Espanyol, que a la disposició del centre d'esports hi ha 100 entrades, i per tant, com que es preveu que hi hagi la possibilitat que hi hagi més demanda que aquestes 100 entrades, estan reservades només per socis, i si hi ha més demanda que les entrades disponibles, el club es disposarà a fer un sorteig que tindria lloc el dimecres que ve. És a dir, el mateix dia que el partit, per dir-ho així, de Copa Catalunya contra el Terrassa. A partir d'aquí, doncs, veurem si cal fer el sorteig o no, perquè significarà que hi ha més demanda que aquestes 100 entrades disponibles que tindrà el Sabadell contra l'Espanyol B.
De ben segur, amb aquesta proximitat geogràfica del partit, hi haurà una alta demanda d'entrades per part de l'afició del Centre d'Esports Sabadell, i tocarà fer aquest sorteig. Gràcies, Parc, que vagi bé.
Vale, fins ara, Vituri.
Nosaltres tanquem aquesta prèvia, la rodonim, aquesta prèvia del Sabadell Torrent de diumenge a les 5, des de mitja hora abans, al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell, amb les estadístiques, com sempre, no canvia, amb el nou any, li posa veu la Núria García.
El llibre de registre.
El centre d'esports no entén allò de la famosa Cuesta de Enero, com se sol dir en castellà. En els últims anys, el conjunt arlequinat ha acostumat a portar força bé el canvi de calendari.
L'estadística.
Primer partit del 2024, victòria 3-1 contra el Tarazona. Primer partit del 2023, victòria 1-0 contra el Bilbao Atlètic. Primer partit del 2022, empat a 1 a Palamós contra el Costa Brava. Però pocs dies després, victòria 3-1 a la Nova Creu Alta contra el Linares. De fet, atenció a la dada, el Sabadell no ensopega en Lliga en un mes de gener des del quart dia del 2020. Una derrota per 2-0 al camp del Villarreal B. Des de llavors, són ni més ni menys que 18 partits sense perdre, 10 victòries i 8 empats.
El rival.
El Sabadell no va acabar bé el 2024 amb els 6 empats consecutius, però el Torrent també se li va fer llarg l'any i va marxar de vacances havent sumat un únic punt dels darrers 12 en joc. Això fa que l'equip taronja arrenqui la segona volta, delimitant la permanència, empatat amb l'equip de play-out, l'Olot, i a un del descens. Tot i que acostuma a fer-se fort a Sant Gregorio, l'equip que ara entrena Xavi Jiménez pràcticament ha tret els mateixos punts a casa, 11 que fora, 10. I malgrat guanyar únicament 2 partits a domicili, només n'ha perdut 3.
Els precedents.
L'únic és l'empat sense gols de la primera volta a Terres Valencianes. Juntament amb l'Andratx, el següent rival a l'estadi d'aquí a 15 dies, i el Badalona Futur, són els 3 equips que durant la segona volta trepitjaran per primera vegada la Nova Creu Alta.
Amb el xiulet a la mà.
Daniel David Baixes Dones, veterà col·legiat aragonès de 35 anys que des del 2014, amb un petit parèntesi la temporada següent, ha arbitrat a l'antiga segona B i a segona federació. Té un únic precedent amb el Sabadell, l'1-0 de l'any de Marbella contra el Badalona, amb gol d'Aitor Pasqual. També amb el Torrent, un empat de la temporada passada a Sant Gregorio contra l'Espanyol B. Enguany, 6 partits arbitrats, 5 victòries locals, un únic empat i cap derrota, i una mitjana de 5 grogues i mitja per partit i una vermella cada 3 enfrontaments.
La curiositat.
L'assistent de lateral serà Aaron Superbiola Zúñiga, vitorià de 38 anys que va exercir de principal entre el 2010 i el 2014. De fet, és el col·legiat del recordat 1-2 al camp de la Grama setmanes abans d'Eibar, una remuntada que va culminar Joaquín en el temps afegit en una acció en què, segons abans, va xiular penal, però es va acabar desdient a l'instant. Diuen les males llengües que algú el va veure a la festa posterior a l'ascens a Ipurua.
El llibre de registre de l'hotel.
I això que ho expliqui Adrián Arroyo quan torni de la seva baixa. Dit això, qui també torna a l'acció després de l'aturada de nadalenca és el filial del Centre d'Esports Sabadell. A diferència del primer equip, però, ho fa tancant la primera volta al grup 5 de la Tercera Federació. L'equip de Conrad García va marxar de vacances amb una victòria balsàmica i a la vegada un punt sorprenent fins i tot al camp del Badalona, que realment ha fet una primera volta per oblidar, però continua en zona de descens el filial a un punt de la permanència. I qui marca aquesta permanència? Doncs precisament qui visita Olímpia aquest diumenge a les 12, l'Escala. Per tant, 3 punts importantíssims en joc per començar el 2025 abandonant aquesta zona de perill, o com diu fins i tot Quim Utgés, una de les peces clau del filial, una final.
queda el partit de l'Escala, que també serà una altra final, ja que ens treuen un punt, i a partir d'allà, pues, la segona volta, intentar començar a tope i a veure si els resultats ens acompanyen.
Veurem si és cert i, com se sol dir, els filials, o el del Sabadell en aquest cas, va a més durant la segona volta. El que queda clar fins ara és que, tret dels quatre primers, Reus, Girona B, Tona i Manresa, la resta es troben en un autèntic mocador. Entre l'últim que faria play-off, l'Atlètic Lleida, i el CUE, el Cerdanyola, només hi ha 8 punts de diferència. Una situació, admet Utgés, que no s'havia trobat mai.
Crec que mai m'havia passat, perquè és una lliga que pots guanyar i ficar-te tranquil·lament a 2 punts del play-off, saps? Anant a penúltim, tranquil·lament. Llavors és això, o sigui, cada partit hem de donar el millor de nosaltres mateixos i res, com tu has dit, l'Escala serà un partidàs, serà una final i hem de sortir amb tot per intentar portar-nos els 3 punts.
I per fer-ho, el Sabadell B s'ha reforçat en aquest mercat d'hivern ja amb 2 incorporacions. D'una banda, la del porter Oriol Ciurans, que va acabar la seva etapa formativa a l'Obrador i estava a Alcaldes de Primera Catalana. I de l'altra, Sergi Vives, que va arribar cedit abans d'ahir. Amb ell ha parlat en les últimes hores el nostre estudiant en pràctiques, el Manu Palacios, que ens el presenta així.
La passada temporada, el central de 22 anys va disputar poc més de 500 minuts amb el Sant Andreu a Segona Federació, però el mes de març es va lesionar de gravetat al genoll. Tot i que en un primer moment semblava que també tenia afectat el lligament encreuat i que estaria 9 mesos de baixa, finalment només va ser operat del menisc. Això va escurçar la recuperació. Al novembre ja va rebre l'alta mèdica i, com ell mateix confirma, es troba en plenes condicions.
Més un mes i mig que un mes entrenant ja en dinàmica de grup sencera, de completar els entrenaments sencers, agafant ritme i entrenant, i la veritat que les sensacions són bones, que jo em sento bé, que no he patit ni tinc cap molèstia ni a tema gimnàs ni a tema de camp.
I això farà que, si el tècnic Conrad García ho estima, pugui jugar aquest mateix diumenge contra l'Escala. Vives ha de reforçar una parcel·la del camp, la dels centrals, que ha donat molts maldecaps durant la primera volta. Nico Olmedo ha estat indiscutible quan no ha anat convocat amb el primer equip, però Nacho Bonet ha estat expulsat un parell d'ocasions i jugadors importants com Alejo Suárez es va lesionar tot just a l'inici de la temporada. Això ha fet que els juvenils com Eloi Martínez tinguessin més protagonisme del que s'esperava. Ara Vives arriba per pal·liar aquestes mancances i assegurar que estarà des del primer dia a disposició del cos tècnic.
En principi sí, en principi no hi ha de problema. La fitxa em sembla i en soc conscient que s'està tramitant i a priori si no hi ha cap inconvenient ni cap cosa d'última hora, el míster podrà comptar amb mi i ja serà decisió seva, bueno, pues això, si vol comptar amb mi o no, però bueno, ja hi vaig començar a entrenar, avui torno a entrenar i ja seguirem entrenant tota la setmana per arribar el diumenge el millor possible i tant de bo pugui ser ajudant els companys.
Tot i la seva joventut, Vives també té experiència a la categoria. Abans d'aquesta temporada que esmentàvem a Segona Federació, n'havia jugat 2 més amb el Sant Andreu a tercera, acumulant gairebé 3.000 minuts de joc. Ara ha tornat a fer aquest pas enrere per agafar rodatge i tornar-se a sentir futbolista, agraint també l'oportunitat que li ha brindat el filial del centre d'esports.
Vull aprofitar al màxim aquesta oportunitat que m'han donat. És veritat que han apostat molt per mi, m'han donat molta confiança i per això segurament m'he acabat decidint per venir aquí i bueno, espero que sigui una segona volta xula, que pugui sumar els màxims minuts possibles, que pugui jugar els meus companys, el cos tècnic i segur que treballant junts aconseguirem el que els proposem.
Tot i això, malgrat que a partir d'aquest diumenge ja vestirà d'arlequinat, el seu cor és ben quadribarrat. El central es va formar durant 14 anys al futbol base del Narcís Sala. A més, el seu oncle, Francesc, és el delegat del primer equip. Les arrels no s'obliden, però ara toca fer un canvi de xip.
És veritat que el meu passat no s'esborra, que bueno, jo tinc molt clar els meus valors i les meves creences, però ara amb aquest canvi i amb aquesta incorporació a aquest gran club, doncs, bueno, sí, està clar que m'ho deixaré tot pel club, per mi i per tots els meus companys del cos tècnic, això ho puc tenir ben clar.
Aquest és Sergi Vives, segon reforç d'hivern del Sabadell B, i no serà l'últim, ja que el filial continua tenint una fitxa lliure després de les sortides d'Ivan Bustamante al Rubí, Marco Martínez al Sant Cristóbal i Hugo García Yáñez a l'Escala, precisament el rival d'aquest diumenge a les 12 a Olímpia.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A Obramat sabem que en una mateixa llar poden conviure i la persona més fredolica amb una que sempre té calor. I per totes aquestes persones oferim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·let i llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada, 2:45. Un dels principals focus d'atenció en el dia d'avui el tenim posat a la pista coberta d'atletisme Carme Valero, on a partir de les 7 i fins a 9:45, en directe a la xarxa Més, se celebra una nova edició del Míting Internacional de Catalunya amb el bo i millor de l'atletisme indoor de casa nostra, però també de fora. Les entrades encara es poden adquirir online a un preu de 12 euros o de 15 a taquilla. Tota la informació la teniu al web de Ràdio Sabadell. Una cita que sempre és especial pel Jordi Molins, vicepresident de la catalana i president de la JAS, que estarà representada, ben representada aquest vespre amb els joves Roger Martínez dels 60 Tanques i Fatudi Aló al salt d'alçada. Amb el mateix Molins va conversar dimarts a la presentació d'aquest míting al Sergi Parc.
Som-hi, va, amb el president de la JAS i el vicepresident de la Federació Catalana, el Jordi Molins. Què tal, Jordi? Bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Mira, d'entrada, com que tens aquesta duplicitat de càrrecs, per dir-ho així, com es viu aquests dies o aquestes hores prèvies al míting des de les dues perspectives? No sé si hi ha nervis, també pels atletes de la mateixa JAS i perquè també tot surti bé com el certamen com a tal.
Sí, home, està clar que aquí el pes fort ve de la banda de ser vicepresident de la federació, més que de Sabadell, però és veritat que tenir atletes de Sabadell o del nostre club participant, doncs ens fa il·lusió i ens agrada. Però també és veritat que Sabadell s'implica, o gent de Sabadell s'implica no només com a atleta, sinó amb l'organització. Per tant, tenim molta gent del club que està també col·laborant amb aquest míting. Per tant, nervis n'hi han tant d'una banda com de l'altra. Jo diria que parts iguales.
Està clar. Arribem a la desena edició. I al final s'ha arribat fins aquí després de, vaja, viure rècords, molta participació internacional també, etcètera, en aquest míting, pandèmia pel mig, vaja, que hem passat de tot, no?, amb aquest míting. Sí que és cert que al final, amb sensació també escoltant les paraules de la resta d'assistents a la roda de premsa d'aquest dimarts, és que tot es redueix al final, o gairebé tot el mateix, no? Fan falta recursos econòmics per tenir certàmens de nivell, també.
Això és ben bé així, és a dir que per fer un míting d'aquestes característiques, que poden ser de diferents nivells, ens podem plantejar un míting de nivell or, nivell plata o nivell challenger, que és el que tenim nosaltres, seria com per entendre's tercer nivell a nivell internacional. Això ens tot depèn dels recursos que tinguem. Llavors, la federació per nosaltres suposa un esforç amb recursos econòmics importants, però no podem destinar més que els que destinem. O sigui, perquè destinar més recursos en aquesta jornada implicaria no destinar-los a altres tasques que ens toquen també com a federació i que considerem que no podem desatendre. Per tant, per això, això per nosaltres és una part més de tot el que fem durant tot l'any com a federació, no? Per tant, aquí sí que és veritat que aconseguir recursos públics no és fàcil, ni a, i això és un, no, sempre estem insistint des de les entitats, des de les federacions, i seria possible fer un míting molt millor perquè tenim les instal·lacions, tenim la gent que vol venir, per la gent venir a la zona de Catalunya, a la zona de Barcelona, a Sabadell, en aquesta pista en concret, tothom està a la mínima que poden, i ho deia abans el director del míting, hi ha molts atletes que han rebaixat les seves pretensions econòmiques per venir perquè és a Sabadell, perquè és una pista que els agrada, perquè saben que es faran marques, perquè hi haurà llebres que els ajudaran a fer marques. Per tant, els compensa venir inclús sense cobrar res. Això ho hem d'aprofitar. Tenim, ja que tenim la pista que atrau la gent, amb una mica més d'inversió podríem pujar molt el nivell. Però és veritat que aquests recursos no els tenim i per tant nosaltres som realistes i no podem estirar més el braç que la màniga.
Passem d'aquesta part, que és una mica més feixuga al final, a la part més esportiva, perquè al final aquesta entrevista sonarà el mateix divendres i la gent que l'escolti possiblement en unes horetes anirà a la pista coberta a veure aquest míting. Què és el més atractiu? Què és el que destaca el Jordi de... Home, clar que hem d'estar atents a tot, però si ens haguéssim de quedar amb alguna cosa, amb alguna figura, amb alguna prova en concret, què?
Home, jo crec que el 3.000 llisos femení, amb l'intent de rècord de l'Ester Guerrero, perdona, serà, que serà a més l'última prova del míting, serà el punt culminant. Hi ha una altra part important que és el 1.500 amb el Mariano i el Metxal competint en una prova de 1.500 que no és ben bé la prova del Mariano, que sí que és la prova del Metxal, però que no acostumen a competir un contra l'altre, no? També serà una part important, però jo crec que em centraria en aquests 3.000 del final del míting, que serà una mica la culminació. I també veure tot el sistema de llums que es posarà, el que per marcar el ritme dels atletes a l'hora de fer aquestes marques, doncs hi haurà un sistema de llums que anirà marcant quin és el ritme que han de portar per fer les marques que ells volen fer. Això també crec que donarà també espectacularitat al míting i també serà interessant de veure.
Doncs sí, haurem d'estar atents també a aquests llums, com dius, Jordi, perquè pot ser un altre element interessant i a més innovador respecte, està clar, a altres proves. Acabo, Jordi. De la jazz, és veritat, hi ha aquesta representació més humil o més reduïda, per dir-ho així, però no sé quin paper els hi podem aventurar, doncs això, el Roger, la Fato, poden tenir algun moment destacat en aquest míting o no?
Home, ells encara no tenen el nivell com per estar a les primeres posicions en un míting d'aquestes característiques, però no tinc cap dubte que el tindran en el futur. La Fato el tindrà i el Roger està també a millorar moltíssim i amb un gran nivell. En aquest cas sí que és veritat que el nivell és molt alt i ells estan en un nivell, diguéssim, que no és el top de les seves proves, però jo estic segur que faran una gran intervenció, i només pel fet de participar en aquest tipus d'esdeveniments per ells és experiència, és jo crec que és molt interessant per ells començar a participar en aquest tipus de mítings internacionals.
Que tinguin la millor de les sorts, i també per la jazz en general i a nivell organitzatiu, que també surti tot bé aquest divendres a la tarda. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies.
Hotel Suís.
Som-hi, sintonia del Dakar aquí a Ràdio Sabadell, 8 minuts per arribar a les 2. Avui tenim jornada de descans, un dia en què els pilots aprofiten per arreglar vehicles i posar-los a punt per la segona meitat de la cursa. Aquí no hem deixat descansar és el nostre home motor, home Dakar, aquest any, l'Oriol Ferran. Què tal, Oriol, com estàs?
Molt bé.
Com viuen els dos representants sabadellencs aquesta primera i única jornada sense rally?
Doncs comencem, si et sembla, parlant de Sergi Giral, el copilot de cotxes clàssics, que aborda el Mercedes classe G i guiant el Lluís Pedrals està vivint el seu tercer Dakar. La parella Pedral-Giral, després d'acabar la segona jornada de l'etapa marató d'ahir en la 17a posició, són 24ens a la general. Giral reconeix que aquesta edició del Dakar és la més dura de les tres que ha disputat.
De tots els que he fet jo, que és el meu tercer, és el més dur de tots, sense dubte, amb diferència, en quant a quilometratge, en quant a condicions del terreny i en quant al temps, perquè cada dia fem de 10 a 12 hores i és molt dur, perquè tot el dia votant, pues, al final costa meu 100, no?
Després de la jornada de descans d'avui, la parella tornarà a la carretera demà per arrencar la segona meitat de la cursa, que Giral considera que serà encara més dur, ja que és quan entren en joc les dunes i el seu cotxe no està del tot preparat per aquest terreny. Així doncs, el Mercedes Classe G es tornarà a posar en marxa demà a la sisena etapa amb un recorregut de 425 quilòmetres entre Jail i el Duodimi.
Això pel que fa Giral, l'altre representant de la ciutat al Raid, l'Ivan Merichal, torna a pujar a la moto després d'haver d'abandonar dimecres, recordem.
Sí, recordem que el pilot de motos nascut a Sabadell establert a Galícia va trencar la torre de navegació i no va poder disputar la segona jornada de l'etapa marató. Avui, a la jornada de descans, Merichal ha aprofitat per reparar la moto i deixar-la preparada per l'etapa de demà. Merichal, que al contrari de Giral, aquest és el primer Dakar en què participa, ha tingut una primera setmana de rally complicada. Tot i això, afronta la segona part del raid amb ganes i espera arribar divendres a Xubaità sense més incidents.
Queda una segona setmana de rally, una segona meitat que pinta dura també, així que objectiu arribar a Xubaità, al pòdium d'arribada, sense més incidents i anar menjant quilòmetres mica en mica, dia a dia. La veritat és que aquest dia de descans doncs, m'ha servit també per agafar una mica de distància i retrobar-me amb la motivació i afrontar aquesta segona setmana de rally amb ganes i a veure si som capaços d'arribar a Xubaità sense més incidents.
Per Merichal, l'etapa de demà serà de 605 quilòmetres, també entre Jail i el Duodimi.
Doncs tant de bo sigui més tranquil·la que la dels últims dies. Dilluns sabrem com han passat el cap de setmana tant Sergi Giral com Ivan Merichal, els dos representants sabadellencs al Dakar d'enguany. Gràcies, Oriol, que vagi bé.
Vagi bé.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Últims 5 minuts de programes. De programa hem de reprendre el fil de les lligues i de les competicions que tornen aquest cap de setmana amb les d'handbol, on els dos sèniors de l'Oar Gràcia s'hi tornen a posar demà. El masculí de Primera Nacional arrenca el 2025 ni més ni menys que davant el líder de la Lliga, l'handbol Sant Cugat. Els nois de Pere Iats visiten la pista dels Sant Cugatencs amb la necessitat de guanyar si no volen quedar ja pràcticament sense opcions d'acabar la Lliga en una de les dues primeres places de play-off d'ascens. El tècnic gracienc dona les claus del partit.
Aquest Sant Cugat se li guanya de tu a tu, se li guanya sabent parar molt bé a tres jugadors, que són en Jan Roff, en Sancho i en Germán, aquests tres jugadors són claus, i després se'ls hi guanya sabent atacar la seva defensa. És una defensa bastant atípica en aquesta categoria, és una defensa molt més profunda, que poden passar d'una 6-0 a una 3-3 en el moment que realitzes una permuta.
Un Sant Cugat que més arriba a la cita llançat, i és que en aquesta primera volta, que acaba demà, només ha perdut un partit el mes d'octubre i n'han empatat 3 els verdiblancs per la seva part, després de la mala dinàmica els mesos de novembre i desembre, on recordem en perdre 4 dels 6 partits que es van disputar. Són cinquens, a 4 punts, en aquest cas de la segona plaça. Aquest enfrontament entre el Sant Cugat i l'Oar masculí arrenca demà a un quart de vuit del vespre. I per la seva part, el femení de plata torna a la competició davant un rival molt menys exigent que el del masculí. Les de Carol Carmona, que recordem lideren amb mà de ferro al seu grup, tenen una tornada a la feina molt més assequible, ja que reben al Bocaccio Arena les penúltimes classificades, l'handbol Gavà. Les gracienques van tancar el 2024 patint més del compte davant l'Amposta, que tanca la taula, i van acabar guanyant de només un gol. Per aquest motiu, la jugadora Irene García creu que no han de mirar la classificació.
Nosaltres anem a guanyar el partit i al final no sé si ja mira la classificació o no, perquè després et trobes partits així. Així que mirem amb totes les forces per guanyar-les.
Les de Carol Carmona, com dèiem, encapçalen aquesta classificació de la Divisió d'Honor Plata amb un punt de marge respecte al Lleida, que és segon, i 5 sobre el Sant Joan d'Espí, que és tercer. Una particularitat, per cert, de les gracienques aquesta temporada és que amb 380 gols encaixats són l'equip de la part alta que rep més gols. A 3 quarts de 6 de la tarda sonarà el xiulet al Bocaccio Arena d'aquest Oar Gràcia Gavà. I repassem un parell d'informacions més en format més breu. La selecció espanyola masculina de waterpolo amb els 5 del Keio Natació Sabadell, Edu Lorrio, Fran Valera, Òscar Asensio, Javi Bustos i Jan Pérez, busca aquesta tarda un lloc a les semifinals de la Copa del Món davant Croàcia, la vigent subcampiona olímpica, campiona del món i subcampiona d'Europa. Ahir, els de David Martín van superar Sèrbia a 8 ens per un clar 14-9. En cas de passar avui a les 6, el combinat estatal s'asseguraria matemàticament el bitllet per la superfinal de la competició que es disputarà a la ciutat montenegrina de Kotor entre l'11 i el 13 d'abril. Si no, s'hauria de classificar pel partit que determina el 5è i el 6è lloc aquest cap de setmana. I doble sorpresa a la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala, el Can Llong de Tercera Catalana ha passat a la tercera ronda després de carregar-se 6-4 al Valldetenes, que milita dues categories per sobre. El Safa Anós de Primera Catalana, per la seva part, va eliminar als penals el grup Sarraona Nou Escorial de Divisió d'Honor després de l'empat a 4 en el temps reglamentari. En l'altre derbi sabadellenc entre equips de Segona Catalana que jugava ahir, el Marina Pou va superar el sènior masculí del futbol sala Sabadell femení per 8-2. Tots tres, per cert, tornaran a jugar a casa a la tercera ronda. Safa Prosperitat, Marina Pou La Unió i Can Llong Sant Quirze. Encara no hi ha data confirmada, però el límit és el 2 de febrer. A la competició femenina, per cert, l'únic supervivent al quadre, recordem, el futbol sala Sabadell femení, ja té rival. Aquesta tercera ronda és l'Olímpic Floresta, que abans d'ahir va guanyar 2-4 a Parets. En aquest cas, la data límit per jugar el partit és el 23 de febrer. I nosaltres ho deixem aquí. Que queda poc menys d'un minut i ja tenim la Núria García preparada pel Notícies Migdia. Us enviem una salutació, una abraçada del Toni González al control de so, servidor Pau Vituri, també qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Que passeu un bon cap de setmana i ens retrobem diumenge a 4:45 al Sabadell en joc, amb aquest primer partit del 2025 entre el Centre d'Esports Sabadell i el Torrent. Que vagi bé, adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.